l'hora negra. Maica Navarro.
Bon dia, Maica Navarro.
Bon dia, Roger Escapa.
Si el CNI et punxa el telèfon, què hi trobarà tu?
Fotos del Simón i la Lola.
I alguna cosa més, segurament, que també. A tu et deuen haver punxat el telèfon un munt de vegades, per això.
Doncs no tinc ni idea. No sé, no tinc ni idea. De qualsevol cas...
No, vull dir, fem conya amb això, és un tema molt seriós.
Sí,
però...
no, en qualsevol cas se'n fotarien de riure, també et dic. No sé. Ahir, que va ser ahir, la Rebeca Carranco, la companya del País, feia una piulada dient... És una dèria de tots els redactors de successos pensar que en algun moment les nostres converses estan sent intervingudes doncs, per afers interns o per algun jutge que ha obert diligències per saber d'on traiem la informació. I això. I, de fet... Ai, perdó, hòstia, és que per què quan començo a parlar la meva garganta...
Perquè és dissabte al matí, la història d'Eufòria de TV3, la gent crida i canta.
Els meus divendres a la nit últimament són com un dijous, un dimarts. De fet, aquest matí m'ha passat una cosa molt estranya. El Simón i la Lola m'han
despertat
a les 6 del matí perquè, bueno, doncs tenen les seves necessitats i aleshores, si tenen les necessitats, desperten, doncs... I per uns... He estat uns molts segons, molts, sense saber on estava... quin dia era i què havia de fer. O sigui, tenia el meu cervell absolutament buit.
Fregit.
Ostres, era...
Això vol dir que estaves profundament adormida, segurament.
Però jo era conscient de que estava desperta i que tenia els meus gossos que estaven pixant i els havia de baixar al carrer. Però no sabia... Era impossible saber quin dia és, on estic. No, on estic sí que ho sabia, però... Quin dia és? Què he de fer? Fins que el meu cervell ha de dir...
No processat,
ràdio,
suplement, escapa.
Suplement, 10 del matí són les 6, que collons feu desperts? Ostres, però aquesta sensació de buit cerebral, que segurament molta gent ho pensa, no, si el cervell buit el tens més sovint del que penses, però, ostres, ha sigut angoixant fins i tot, donava com vertigen de, hola, no hi ha res aquí dins? Bueno, ja està, he fet aquesta apunt cultural.
Biogràfic,
seguim.
Avui la Maica Navarro, si agafeu l'avantguàrdia, veureu que ha tingut accés al sumari del cas d'Igualada de la violació. Anem per parts perquè el presumpte violador continua tancat en presó preventiva, Brian Céspedes, 20 anys, i aquestes últimes setmanes hem anat coneixent com els Mossos d'Esquadra van aconseguir arribar fins a ell després de mesos d'investigació. Aquella investigació li van posar el nom d'Operació Nit, oi, Maica?
Sí, no, de veritat és que no he preguntat a l'Unitat Central d'Agressions Sexuals qui ha portat el gruix de la investigació, el perquè totes les operacions, investigacions tenen un cas, tenen un nom, Operació Nit, en qualsevol cas, el que és important, més enllà de la detenció del sospitós en aquests mesos, és llegint part del sumari, jo he tingut accés a una part d'aquest sumari, que és on els Mossos detallen com arriben fins a aquest nom. I és directament fascinant. És fascinant entendre... a més, entens molt més la dificultat que va comportar. Recordem, 1 de novembre de l'any passat, discoteca Èpic de les afores d'Igualada, un polígon industrial... Hi ha una noia menor d'edat que s'acomiada d'una mica a la porta i ha de caminar sola traspassant pel mig d'aquest polígon fins a l'estació de ferrocarrils.
És un polígon realment que de nit és absolutament desert, poca concurrència,
sí.
I vull dir que...
Sí, sí,
és una zona que no hi passa absolutament ningú i fa por de nit. Sí,
no, i també hem de dir que tant la discoteca Èpic com l'Ajuntament d'Igualada i també Mossos han treballat molt per, no només després d'aquesta violació, sinó d'altres incidents que han passat, de condicionar aquests exteriors, il·luminant, fent fins i tot un passadís de seguretat fins al transport públic, incrementant moltíssim la vigilància, posant-hi moltes més càmeres de seguretat, perquè hi havia càmeres de vigilància, i es demostra, que avui ho publiquem a l'Avantguàrdia, i es constata perquè les publiquem, però eren d'una qualitat pèssima. la víctima va cap a sola, cap a... va, i no és que vulgui enfatitzar sola, pensant que no podia anar sola. Totes podem anar sola a qualsevol lloc i a qualsevol indret, però en qualsevol cas ella anava cap a aquesta estació i algú, i les càmeres ho reflexen molt bé, hi ha uns metres que la persegueix molt, molt de prop. Ella es deu sentir que l'estan perseguint perquè accelera el pas i en un carreró desapareix la imatge, si la següent imatge és la del sospitós. El que tenien els Mossos era una imatge molt borrosa, molt com de llunyana, que no es podia identificar res. Només podien identificar treballant molt aquesta imatge, i aquí hi ha una feina brutal de tots els Mossos, d'aquest apartat més desconegut, que són els que treballen les imatges i el material tècnic, tots aquests tècnics que hi ha també a les policies, i el que fan és poden determinar doncs, una sabata esportiva, un model de pantaló, una motxilla de la que aconsegueixen la marca concreta, una bandolera també molt determinada,
i una caputxa,
una caçadora de pell i a sota un jersei amb caputxa blava que tapa, que cobreix el cap, que li cobreix el cap, tot i que hi ha una imatge que es veu que aquest cap el cabell és ros. Doncs bé, aquesta primera feina, els Mossos el que van començar a fer és, recordem que la víctima la troben, afortunadament, dos transportistes i li salven literalment la vida. Estava despullada amb unes ferides molt greus, sense inconscient. Ella mai va poder aportar cap detall del seu agressor, per tant, no teníem aquest relat de la víctima que pogués guiar a les investigadores. I el que fan Mossos és començar a descartar. El sumari, el que te n'adones, que tenen un sospitós que durant gairebé un mes el vigilen 24 hores al dia, el fotografien, li posen una balisa al cotxe, això vol dir que el seu vehicle, a tot arreu, amb qui anava, amb qui no anava, intervencions telefòniques, el segueixen. I hi ha un moment, al cap d'un mes, que veuen que la investigació no dona permès i el jutge i el fiscal li diuen escolta'm, deixem de seguir-lo i anem amb un altre... anem a començar de nou. Però no era ben bé començar de nou perquè en aquesta investigació també te n'adones, llegint el sumari, que ells tenien aquest sospitós però un altre grup dels investigadors continuava mirant altres possibilitats. I d'aquestes altres possibilitats, més enllà de tota la gent amb antecedents de delictes sexuals de la zona, tota la gent que l'acompanyava, que la va veure aquella nit amb la víctima, el seu entorn més pròxim, perquè les lesions podien intuir que havia una relació personal que volia era acabar amb la seva vida més enllà de l'agressió sexual. Hi ha un altre grup que el que fa és mirar d'aquest mateix unitat d'UCAS, de Mossos, aquesta unitat central d'agressions sexuals, mira tots els incidents que van passar aquella matinada de l'1 de novembre a Igualada i als voltants de la discoteca Èpic. I es troben que a les 2 de la matinada ha hagut un incident que és que un grup de bàndols s'ha pujat amb uns cotxes a saltar de brètols i han trencat les llunes de dos vehicles. Afortunadament, hi ha un veí d'Igualada, que és l'amic d'un dels propietaris del cotxe, que enregistra amb el seu mòbil el grup que ha trencat els cotxes. I quan aquest amic va a la comissaria d'Igualada i denuncia que uns brètols li han trencat les llunes del cotxe, aporta la gravació. Doncs Mossos mira aquesta... un grup de bretos va passar això, hi ha una gravació, i miren la gravació. I se n'adonen que la gravació són 11 joves, 10 homes i una dona, i que en el grup, que van caminant més o menys en fila índia, hi ha unes imatges increïbles, allò, hi ha un més retirat, que quan se n'adona que el veí l'està gravant, la caputxa es cobreix el cap, i és ros i es cobreix el cap. Aleshores, es fixa i diu, hòstia, podria ser. Anem a intentar-ho. I llavors, durant setmanes, 4 setmanes, d'una manera, o sigui, amb un treball increïble, van posant números als 11, 1, 2, i els van identificant.
És a dir, a cada personatge que intervenia en aquesta baralla, que acaba amb el parabrisa trencat d'aquest cotxe, li posen un número, 1, 2, 3, 4, 5, fins a arribar a l'11.
El que els interessava era el número 11, però per arribar a l'11 havien de saber qui era l'11. Doncs un a un comencen a interrogar-los, els citen als jutjats. I a més els citen amb l'excusa de la denúncia per les lesions. I es pregunten què feia aquesta nit, amb qui anaven, i al final sempre tots els interrogatoris derivaven en i el número 11. Ostres, ningú coneixia el número 11. Tots, la gran majoria era la primera vegada que el veien, i al final hi ha un parell que diuen no, però aquest es va unir al grup cap a les 11 a la vella estació de trens d'Igualada perquè venia amb un del grup, que no direm el nom perquè és menor d'edat. Era menor i continua sent menor. Ostres, aquest tampoc donava referència sobre el seu amic, perquè al final cridaven per unes bretolades amb un cotxe, tampoc te senties l'obligació de... No te senties prou pressionat. A tots ells, quan sortien del jutjat, se'ls seguia, se'ls hi va intervenir els telèfons, no hi havia manera de posar nom a aquest número 11. Alguns deia que es deia Enric, altres que es deien... Alguns que era espanyol, l'altre que semblava que era sud-americà, en fi... Però al final van dir els Mossos, bueno, tot això que dic van dir, van fer, tot això amb l'aval judicial i autorització judicial. Al final van dir, escolta, si venia amb aquest menor, anem a mirar el mòbil d'aquest menor, la seva tarificació, amb qui va parlar aquella matinada. Llavors, amb totes les tarificacions, totes les trucades, entrades i sortint, la d'aquella matinada, si s'havia citat, si havia arribat amb ell a les 11 a la vella estació, anem a veure amb qui va parlar per si van quedar. I, evidentment, una hora abans hi havia molta comunicació amb un número. Bueno, doncs anem a mirar qui és aquest número. Aquest número es demana a la companyia. Tot això són dies, eh? Tot i que es demani tot amb urgència, perquè és un cas greu, es demana qui és a la companyia, de qui és el titular, i, ostres, no és una persona, és una persona jurídica, és una empresa de Cartagena, Múrcia, una empresa que es dedica a col·locar wifis i ACLs i coses d'aquestes de telecomunicació als domicilis. Es demana el 23 de febrer per e-mail un caporal de la UCAS. Aquesta empresa és una investigació on volem saber qui porta aquest telèfon, que és el vostre nom, no se'ls diu que és per aquest cas d'Igualada, i la responsable de compres els diu, doncs mira, aquest telèfon, aquest terminal és nostre i el porta un dels nostres treballadors, que és Brian Céspedes, bla, bla, que viu... i la
Brian,
nostra,
sí.
Brian Céspedes. I la seva, l'adreça que tenim d'ell és a una localitat que és on vivia
abans. Primer a Gualba, sí.
A Gualba. I aleshores, ostres, en aquell moment, 24 de febrer, a les 13:20, quan Mossos, imagineu-vos en aquella despatx d'aquí de Travessera de les Corts, la segona planta, aquí a Barcelona, on està la Unitat Central d'Agressions Sexuals, quan aquell caporal obre aquell email i rep i veu el nom, fot un crit que imagino que es devia...
S'adona de que el té, no?
No, se n'adona que té el nom d'aquest número 11, ostres, que ja havien passat 3 mesos, que, hòstia, que pot ser. I sobretot el crit ja és monumental quan comencen, veuen que ell ha canviat de domicili, que viu a Igualada, que aquest telèfon, a més, estava posicionat durant l'atac allà, on allà...
Amb el repetidor.
Amb el repetidor aquest, que és el carrer Igualada, el repetidor...
On es va produir l'agressió. Sí.
Que donava cobertura a la zona de l'agressió. I comença l'endemà un seguiment, o sigui, Mossos comencen a seguir-lo.
I que té antecedents, no?
Espera, però tot això té un temps d'anar sabent. Clar, no ho saps immediatament. Clar, en aquelles hores successives hi ha uns Mossos que comencen a seguir-lo. I la primera imatge que veuen d'ell, i jo crec que aquí el cor se'ls hi deu aturar, és que porta la mateixa motxilla negra. La mateixa motxilla negra. Que, a més, hi ha una de les vigilàncies porta les mateixes bambes. En una altra, la mateixa jaqueta de pell. La mateixa jersei amb la caputxa blava. Però és que, a més, veuen que té antecedents. Que té un antecedent gravíssim, que quan era menor d'edat, quan tot just la seva mare l'havia portat de Bolívia per reagrupació, viola la seva germana de 7 anys, i això implica una condemna de 2 pel jutjat de menors, que als 5 mesos, si per bon comportament al centre de menors se li convalida, se li substitueix la condemna per uns cursets i una vigilància i una llibertat vigilada per una tutora. Per tant, quan ell comet presumptament l'agressió sexual d'Igualada, estava sota tutela encara de menors. Ja veurem quin recorregut té aquest detall, que per mi no és menor. Clar, tot això, en aquestes vigilàncies hi havia un moment que van dir li van demanar al jutge, deixem-nos agafar, l'hem d'agafar ADN. Anem a mirar si tots els perfils genètics que hem trobat en el cos de la víctima hi ha coincidència. Perquè si hi ha coincidència ja el tenim. Ja sabien que el teníem, però el tenim segur. I amb aquests seguiments vol dir a un metro. Si veus les fotos, és increïble. O sigui, l'estan fotografiant sense que se n'adoni gairebé a tocar la mà. Doncs amb una, ell té una nòvia a Piera, que agafa molt el ferrocarril pràcticament cada dia per anar-la a veure, i amb una cigarreta el mosso explica amb un informe com el veu que està fumant una cigarreta de Winston, que arriba al tren i que aquesta cigarreta, que no ha perdut de vista en cap moment, la llança al terra. I a més està tota la fotografia de com la llança. El mosso explica com agafa aquesta cigarreta, que en els 3 metres al voltant no hi ha cap altra cigarreta i per tant no hi ha cap mena de dubte, l'agafa amb tot el protocol de preservar les proves i la porta al laboratori. Però ostres, el laboratori diu que no coincideix amb l'ADN que s'havia trobat a la víctima. Per tant, en el moment en què li diuen al jutge... Sí, et deixo parlar.
No.
Sí, perquè és que se me'n va.
No,
sí,
perquè és que estàs explicant moltes coses.
Perdó.
A veure, aconsegueixen l'ADN del Brian, del presumpte violador, i aquest ADN no coincideix amb la roba de la víctima.
No coincideix amb...
Què passa? En el moment en què després...
No coincideix amb els restes genètics que han trobat els forenses a la víctima.
El que passa és que un cop entren a casa al moment de la detenció, que estan tanta estona els Mossos d'Esquadra dins d'aquesta casa Igualada, on viu el Brian...
Sí.
Allà dins es troben amb l'americana que ell mateix portava el dia de la violació, el dia de l'agressió, i allà sí que hi troben rastre precisament de la noia, de la víctima, no?
Sí, però, clar, però t'ho imagina't, en aquell moment, quan aquella burilla, agafen dos burilles, i a més la porten a dos laboratoris diferents perquè no hi ha cap mena de dubte, de Mossos i el toxicològic de Madrid, però dona negatiu. Aquí es derrumben, però tot i derrumbar-se... continuen dient-li al jutge, és que només pot ser ell, és que ha de ser ell. I el dia que, la matinada que entren a la seva casa a detenir-lo...
Per això estan tantes hores, no?
Estan tantes hores, però sobretot, penseu en un moment, intenteu als oients posar-nos en el cap d'aquella inspectora, d'aquella sergent, dels caporals, de totes aquelles mosses, que és un grup majoritàriament femení, que en aquell moment entren a aquell domicili, l'arresten, el tenen davant... però saben que l'ADN és negatiu, però tenen el convenciment interior de que la feina que han fet és bona, que tots aquests seguiments són bons i que ha de ser ell. I fins que el laboratori el divendres no diu...
Entenc que amb aquestes... amb poques hores pots fer aquesta prova d'ADN, no? Perquè si la detenció es produeix a quarts d'una de la matinada, no entren a la una de la matinada a la casa d'Igualada.
Sí, però el resultat no el van tenir fins a 3 dies després, eh? Sí, no ho van saber fins...
O sigui, quan van anunciar el tenim... O sigui, quan es produeix aquesta entrada...
Detenció.
Amb tot aquest operatiu que és de matinada... I l'endemà al matí ens despertem amb la notícia de que han enxampat el violador d'Igualada, però encara no ho havien confirmat per l'ADN, eh?
No, teníem indicis, però no teníem una prova concloent. No és fins divendres, que crec que ho avança la policia al planta baixa, que el laboratori confirma que aquestes 9 hores on van agafar absolutament tota una feina increïble de la policia, de laboratori de policia científica de Mossos, i troben perquè ella s'hi va deixar rastre amb les prendes d'ell. Imagino que en el moment de defensar-se sí que va deixar rastre. Sí que va deixar rastre. I el troben. I així ja era impepinable, no sé si això es diu en català. Ja era determinant del tot, que perquè aquests dos no es coneixien, no hi ha cap altra opció, o sigui, només podia estar l'ADN d'ella, de la víctima, en aquella casa, en les prendes que ell portava aquella nit, constatats que les portava aquella nit per aquestes imatges, perquè ell va ser presumptament l'agressor.
Continua tancat a la presó, no, Brian Céspedes?
Sí, clar, Brian Zú va passar...
Amb quin règim està? Té contacte amb altres presos?
Sí, va passar els primers 2 dies, com tota la resta de presos, amb el mòdul d'ingrés, va rebre la visita del psiquiatre, i ara està en un mòdul, crec que és el mòdul 5, perquè és un mòdul especial on hi ha gent zero conflictiva, gent molt gran, i està allà i no em consta que hagi donat ni cap problema i no em consta que hagi donat cap mena de signe d'intentar suïcidar-se ni empatia. Recordem que tenia aquesta antecedent per violació a la seva germana, que tenia antecedents, denúncies de la seva, una primera parella de maltractaments. Em mires perquè tinc que acabar ja d'una punyetera vegada, no? Correcte.
Vale. No, no, fem un repàs de tot el que està... Sí, és que això ja no és nou. Maica, moltes gràcies. Evidentment, anirem seguint aquest cas, perquè ara això, entenc que d'aquí a que arribi el judici, quant temps pot passar?
Bueno, ara entrem en una fase que també és molt interessant, que és que les acusacions poden començar a demanar proves al jutjat. També ho demanarà la defensa. De fet, la defensa va presentar, i això no s'ha explicat, per tant, això sí que és nou, ha demanat la seva posada en llibertat amb l'argument de que no va tenir una bona defensa, perquè quan va passar a disposició judicial, la investigació encara era secreta i l'advocat no va tenir elements per poder-lo defensar amb el dret que té de defensar-ho. Però vaja, jo crec que no té recorregut per prosperar en absolut.
Fem una pausa i de seguida el suplement, gràcies, Maica. El Carles Tamayo, youtuber periodista que s'ha infiltrat més precisament en diverses organitzacions sectàries. Ara ens ho explicarà. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.